Cugat Media. Notícies.
Bona tarda. Les dades del mes d'abril apunten que l'epidèmia de tos farina que hi ha hagut a Catalunya i en especial al Vallès Occidental, el primer trimestre de 2024, ja ha tocat sostre. Les xifres dels primers 3 mesos de l'any no es veien des de feia quasi una dècada, des del 2015, cosa que ha cridat l'atenció als experts, ja que l'estació habitual de la tos farina acostuma a ser la primavera. Amb 4.650 casos confirmats a Catalunya, el 50% s'han detectat a la comarca, al Vallès Occidental, 2.330, i d'aquests, 353 s'han detectat a Sant Cugat, és a dir, un 14% del total dels casos del Vallès. Tal com explica el coordinador de Pediatria d'Atenció Primària de la Fundació Assistencial Mútua Terrassa, el doctor Marcos Irata, d'entrada, els símptomes de la tos farina es poden confondre fàcilment.
Lo habitual es que se empiece como un cuadro catarral, como si fuera un catarro común, y luego lo característico es una tos muy persistente en accesos y muchas veces acompañado de lo que se llama un gallo inspiratorio, ¿vale? Es la sensación de ahogo, de que le falta el aire.
La xarxa solidària de Sant Cugat es planta. Reclama a l'Ajuntament que reverteixi bona part de les retallades pressupostàries en l'àmbit de cooperació d'aquest any, que diuen suposen un 90% menys de partida respecte a l'anterior, i trencar amb el compromís solidari de la ciutat de destinar com a mínim el 0,7% dels ingressos municipals. Enguany, lamenten, la dotació s'ha quedat en el 0,06%, fet que suposa que posa en risc bona part dels projectes de solidaritat i cooperació del municipi. Un membre de la xarxa solidària de Sant Cugat, Eduard Onzeta, resumeix la situació així.
Tenim tota aquesta sèrie de compromisos que s'han mantingut durant 34 anys i que ara, amb el pressupost aprovat pel 2024, s'han trencat. Tots aquests compromisos, el pla director, els compromisos de destinar des del 0,7 fins a l'1% i el compromís verbal que va assolir l'equip de govern amb la xarxa solidària d'intentar mantenir com a mínim el de l'any passat.
El Club Rugbi Sant Cugat organitzarà la segona prova de la Copa de la Reina de Rugbi A7 el cap de setmana del 15 i 16 de juny a la Guinardera. El primer equip femení jugarà aquesta competició on se sumen els punts de les tres proves per determinar el campió i l'equip que baixa, el darrer classificat. La informació torna a Ràdio Sant Cugat a tots els butlletins horaris.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Informació de servei, comencem amb el trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, aturades puntuals, sense grans complicacions, sobretot vies que acostumen a registrar volum a aquesta hora, sobretot C58 d'entrada entre Montcada i el Nus de la Trinitat, la C17 a Parets del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona, o la C60 Argentona en sentit Mataró. També a la C59, trams de lentitud a l'altura de Sant Feliu de Codines en els dos sentits de la marxa. És tot. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un dijous de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Ohana Dental, Somriures pel Món, és una ONG creada per una família santquirzenca amb seu a Polinyà i vinculacions a Sant Cugat, Terrassa i Sabadell, que neix el 2008 després d'un viatge turístic a l'Índia. Aquest diumenge organitzen un concert solidari al Siglo Mercantil per recaptar fons per al projecte d'Uganda. Avui descobrim aquesta entitat a través dels seus membres. El Miquel Tort, que és el pare de família i president de l'entitat. Miquel, bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya la Sandra Tort, que és una de les filles, i ella és secretària. Sandra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Kira Frank, que és tresorera i és la mare de la família. Què tal, Kira?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. I l'Anna Tort és vocal i és l'altra de les filles i component d'aquesta família. Què tal, Anna?
Molt bé.
Escolteu una cosa. Què passa en aquell viatge que feu a l'Índia que us encoratja a crear aquesta ONG?
Aquell viatge ens afecta profundament, ja teníem aquest sentiment, però després d'aquest viatge vam decidir que havíem d'actuar, que havíem d'ajudar, que no podia ser que el món fos tan mal repartit, estigués tan mal repartit. I aleshores, després d'aquell viatge, vam decidir contactar amb una ONG catalana, una ONG dental, per ajudar des de la nostra consulta atenent a gent de l'assistència social. I vam dir, bueno, doncs ens posem en contacte amb ells perquè ens enviïn pacients i nosaltres els puguem atendre gratuïtament. I ja en aquella trucada ens van proposar, perquè aquesta ONG té voluntariats per Àfrica, i ens van proposar que féssim un voluntariat per Àfrica, que anéssim al nostre primer projecte, que anéssim a Senegal. Clar, els nostres fills eren petits. De fet, l'Anna tenia 12 anys i la Sandra 18, no?
17, sí.
17. I vam començar així. Vam anar amb un primer voluntariat, ens van fer directors de projecte i ens vam emportar també estudiants d'odontologia, i aquí va començar un canvi en la nostra vida molt important. Vam veure què era el que ens agradava fer i des d'aleshores ja portem molts anys.
Tots sou odontòlegs?
No. Elles dues sí.
Sí.
I jo sóc fisioterapeuta i el meu pare és protèsic dental. Llavors, jo sóc una mica l'ovella negra de la família.
Tu has trencat una mica la dinàmica,
sí,
no?
Sí.
El principal objectiu del projecte és col·laborar, fer a la gent la vida una miqueta més fàcil.
Exacte. Mm. És oferir a la gent que no s'ho pot permetre, no tenen ni els mitjans, ni tampoc tindrien els diners, oferir una odontologia, com nosaltres diem, digna i ètica, oferir una odontologia amb la que fem de tot. No només traiem queixals, sinó que fem neteges, que les fa l'Anna, sí. Tot i no ser dentista, fem de tot, fem obturacions, fem endodòncies, el meu marit, que és protèsic, fa pròtesis dentals, i això és el que fem. Intentem deixar el món una miqueta millor allà on anem.
Recordeu quin va ser el primer projecte en el que vau participar? A Senegal, no? M'has dit?
Sí, Senegal.
Sí, va ser Senegal el 2009. Vam començar un viatge a l'Àfrica profunda que ens va enamorar tant que a partir d'aquí no vam poder parar. I hem fet Senegal, Ghana, Camerun, Ruanda, Uganda, Malawi. Hem estat també a camps de persones refugiades a Grècia. Hem estat també a Argentina. I, bueno, i a partir d'aquí hem anat fent. A més, hem estat sempre atenent a la nostra consulta, que està a Polinyà, persones amb necessitat de tractaments dentals. També els atenem de manera gratuïta. I aquest nou projecte, que per això és el que us estem invitant a que vingueu tots al concert d'aquest diumenge, torna a ser a Uganda. És un país on ja vam visitar el 2016 i hi ha moltes ganes de fer aquest viatge.
Mm-hmm. Com abans ens explicava la Kira, esteu vinculats, no?, a altres ONGs, a altres associacions que estan sobre el terreny, cadascú fent la seva tasca, de manera que quan vosaltres marxeu, algú es queda allà una mica controlant o supervisant la situació o què?
Sí, bueno, normalment el que ens agrada més fer és fer l'acció mèdica per tal de diguéssim, de solapar una miqueta tot diguéssim, l'acúmul de tractaments que s'han de fer in situ. I després, evidentment, mirem, sempre que algun professional estigui a l'aguait de totes les persones i diguéssim, de tota la ciutadania que està, diguéssim, tractada, per tal d'intentar que es cuidin a posteriori aquests tractaments, no? El que passa és que no sempre és possible perquè, per exemple, a Uganda no sé si hi ha 15 o 16 dentistes en tot el país que vulguin oferir, diguéssim, de forma gratuïta o seguiment amb nosaltres, no? Aleshores, clar, això és certament molt difícil, a més una població que normalment és molt rural i costa molt de que entrin en aquest circuit, no? d'atenció.
I com us rep la població? Mm-hmm. Perquè, clar, aquí quan diem que anem al dentista, algú ho posa mala cara, no? Allà no ho sé.
Aviam, no canvia molt, eh? El tema del dentista sempre és una mica un lloc una mica hostil, no? Però sí que veiem la necessitat i que som conscients de que estem aportant una ajuda que no tenen, som conscients d'aquesta falta de professionals que els ofereixin el servei gratuïtament, I venen moltíssims, o sigui, nosaltres comencem a les 9 del matí, potser, i no exagerem quan potser hi ha unes 100 persones esperant que han vingut de pobles del cantó, que porten hores caminant, perquè els hi han dit, perquè un veí els hi ha comentat que hi ha uns dentistes musungus, que és com ens diuen allà, uns dentistes blancs, que venen a arreglar les dents, o sigui, sí que rebem una bona rebuda.
Sí, costa, i realment, clar, també anem tant en llocs rurals que moltes vegades no hem vist cap persona blanca, no? I diuen a l'ulum, no? Com, ostres, una persona blanca o musungus, no? Una persona estrangera, i els crios a vegades ploren, perquè, clar, sí, és com veure un extraterrestre per ells, no? I a vegades sí, són també molt, molt agraïts, la gran majoria, però a vegades també et trobes amb gent que, sí, que és una mica de rebuts, no? Ostres, sí, aquestes persones... d'on venen i bueno, no?
Per aquest col·lectiu d'infants sempre intentem portar joguina, juguesca, sí. Fem molt amb els crios en allà per intentar que ells també se vagin acostumant a que el tracte amb el dentista no té per què ser tan dolorós com ells s'imagina, perquè, de fet, portem tota la tecnologia i tota la medicació que aquí existeix, o sigui, no els tractem diferents com si estiguessin en un país desenvolupat, no els tractem com si estiguessin a casa nostra, vull dir, amb la mateixa tranquil·litat.
No, amb dolor.
Exacte, sobretot evitant al màxim els dolors. Tenim les joves que conquisten contínuament els crios amb la seva actitud i la seva tranquil·litat. I això per nosaltres.
Aneu vosaltres quatre o porteu un equip, algú que s'incorpora?
Sí.
Anem nosaltres quatre moltes vegades, però puntualment s'incorpora gent, s'incorporen dentistes que col·laboren amb nosaltres, i aquest any venen dues dentistes ja amb experiència, amb voluntariats, que venen a col·laborar amb nosaltres. Jo volia fer un incís sobre el tema que, perquè per nosaltres en aquest projecte és molt important, sobre el tema que preguntava si nosaltres deixem allà els recursos o els mitjans perquè ells puguin continuar la nostra tasca. No és fàcil a Àfrica deixar-los material, perquè és molt difícil que ells el sapiguin guardar, el sapiguin mantenir, és molt difícil. Aleshores, aquest va ser l'objectiu també de la nostra ONG, que és portar nosaltres tot el material. De fet, nosaltres portem dues maletes americanes, que són dos equips dentals, que funcionen perfectament, i portem tot el material, els medicaments, els productes que necessitem per tractaments, tot. I quan marxem, ens els emportem. Però en aquest projecte, sempre ho hem intentat, però en aquest projecte d'aquest any, potser perquè l'organització que tenim aquest any a Uganda ens ha insistit en aquest tema i ens ajudaran, és formar el dentista castellà i formar a professionals sanitaris amb les quatre coses que serveixin, que necessitin per fer aquest manteniment. I això per nosaltres, aquest any, en aquest projecte, és bàsic, perquè aquest és el futur d'aquests països, no? Que puguin també tirar endavant sense que nosaltres hi siguem sempre, que puguin fer aquesta feina. I si cal deixar material, es deixa material.
Això és molt important.
Sí.
Quan aneu a una d'aquestes, diríem, expedicions, quin és el temps que us esteu allà assistint a la població? Bueno, l'estada quan dura?
Normalment tot el que podem.
Tot el que podeu, que sí, són les vostres vacances?
Sí, exactament. Normalment anem a l'estiu, que és quan tenim vacances. El que passa és que, bueno, aquest any Tenim el fill de la Sandra, que té 2 anyets només, i bueno, hem retallat una miqueta l'estada, perquè de moment no pot venir amb nosaltres, però bueno, pròximament ens l'emportarem.
Temps al temps.
Perquè ens encanta Àfrica. Llavors agafem vacances. Són dies que nosaltres no treballem, evidentment. Llavors, doncs, el que puguem per gestió també de l'altra ONG on anem.
Però també, clar, nosaltres anem allà un mes, però és que en un mes no es fan els pacients que es poden visitar aquí. És que nosaltres en un mes podem visitar unes 700 persones perfectament, sent només 2 o 3 dentistes, perquè és el que dèiem, o sigui, fem unes jornades molt intensives i no es para. Es para per
menjar. O sigui que no aneu de vacances, vaja.
No.
Quan hi anem a l'estiu, els caps de setmana són vacances, perquè fem mica de turisme. Però ara no, ara anem 10 dies intensius, o sigui que des del primer moment estarem treballant
I de fet s'està avisant ja la població d'Uganda a través de la ràdio. Doncs que anirem, no? Per què? Perquè així el primer dia sempre costa una miqueta més de captar la gent i després ja de sobte no dones l'abast, no? Llavors estem intentant avançar-ho.
I s'organitzen? És a dir, si ho feu amb temps, no hi ha por que després arribin tots allà a l'hora. És a dir, demanen tanda?
Aviam, el tema de tanda és complicat.
El tema de tanda. I a Uganda ens va passar el tema de tanda.
Sí, explica el tema del paperet.
No. Bueno,
clar, és que organitzar-se és bàsic.
És bàsic.
A Uganda, precisament, el 2016, quan hi vam anar, al final hi havia tanta gent que donaven paperets amb el número.
100 persones al dia, que no
són
poques.
I quan ja havien fet les 100 persones, et tornaven a venir amb paperets, i és perquè se'ls passaven entre ells.
Sí, és com si ja estigui fent el número 3.
Els estaven reciclant ja.
Però com que érem diferents professionals, clar, no sabíem exactament on estava el límit de l'última visita.
Però sí que un dels nostres, no, dels nostres principis com a ONG és sempre col·laborar amb una ONG local que porti anys treballant allà, que conegui tot el funcionament, que sigui respectada per la gent d'allà, també, i que ens comenci a ajudar a tramitar tota la logística del projecte, no?
Clar, és un suport.
És un tema molt important perquè és molt seriós, no? I te n'adones que de vegades no sempre pots, diguéssim, discernir totes les coses que des d'aquí ho podem fer, no?
El tema del finançament per als vostres projectes, sempre veuen de la solidaritat? Com és ara el cas?
Nosaltres sempre intentem demanar ajudes a l'Ajuntament de Polinyà, als projectes, a les ajudes que donen per projectes de voluntariat, i també ho hem demanat diversos anys, i aquest any també ho farem, a la Fundació La Caixa. I aleshores, a part, recollim fons amb concerts, amb activitats que fem. Perquè, amb merchandising, sí. Perquè nosaltres som una ONG molt petita i nosaltres ningú cobra, no tenim ningú sou d'això. Per tant, tot el que aconseguim és per inversió en els projectes.
Hem de dir, abans ho comentava, ara parlarem del concert. Abans deia, referim a la vinculació que teniu amb Sant Cugat, però també amb altres municipis del Connectats, que és el nostre programa. Treballeu amb Terrassa Sahrawi, no?
Sahrawi.
Sahrawi, sí, Terrassa Sahrawi. Sabadell, Wilaya, la Fundació Pere Tarrés, Refugees Welcome. Vull dir que treballeu internacionalment, però també ateneu a la gent que tenim aquí més a prop, no?
Sí. Aquest va ser un objectiu fonamental. Nosaltres vam començar la nostra solidaritat, els nostres actes de solidaritat, diguéssim, amb voluntariats a l'estranger. I vam dir, aquest cercle s'ha de tancar. Nosaltres no pot ser que només ajudem els que estan a fora. Aquí hi ha molta gent que necessita ajuda. I vam decidir iniciar, que fa molts anys que ho fem, i sí, aquí col·laborem sempre, dia a dia, setmana a setmana.
I amb Càritas.
I amb Càritas, que no ho hem apuntat.
També. A l'Església Santa Anna.
Amb la parròquia de Santa Anna, també.
Que també fan moltes
coses. Sí, moltes coses, sí, sí.
I també venen els nens.
Sí,
exacte. Sí, la terra saharaui.
Sí.
I a Wilaya, així, són nens i nenes que venen del Sàhara a passar l'estiu aquí, amb famílies catalanes. I aleshores nosaltres sempre fa anys que els atenem tant d'odontologia com jo de físio. Sí. Des que soc físio.
Sí,
és que fa pocs anys que ja és físio,
clar.
I aleshores estem ampliant una miqueta només a l'inici, que era només odontologia, buscant la salut en general, i aquesta salut en general ens permet que, si tenim una mà, que és la nostra filla, que pot utilitzar-la per ajudar a segons quin tipus de tractaments, diguéssim, terapèutics, pues, ho pot fer perfectament dintre de la nostra organització, associació. No?
Parlem del concert, vinga.
Vinga, va. Venim tots.
Diumenge, el Siglo Mercantil, aquí a Sant Cugat, s'organitza aquest concert solidari per al projecte d'Uganda. Què és el que necessitaríeu recaptar?
Ui.
Primer, no, heu fet números o no?
Sí, hem fet números. I tant,
perquè pel projecte...
Us esperem a tots a les 6 de la tarda a la sala del Siglo, del Mercantic. Venen 5 grups d'artistes increïbles, molt variats, venen de manera totalment altruista, i creiem que allà us ho podeu passar molt bé, a part de poder col·laborar amb nosaltres. I de números, és que sí, és el que dèiem, som una ONG molt petita, hem demanat aquest finançament tant a l'Ajuntament del poble on tenim la clínica dental i també de la Caixa, però no ens estan assegurant res, és una cosa que, com tots sabem, és un concurs. Uh-huh. Pot ser que no el guanyem i tot dependrà del concert, bàsicament, i evidentment del que nosaltres posem per poder seguir endavant aquest projecte i perquè sigui viable.
El concert s'ha de pagar entrada?
Sí.
Ja ha establert un preu?
Sí, són 22 euros. Es poden comprar les entrades online o, si no, presencialment també tindrem de tàfon, tenim ja de tot. I comença a les 6, més o menys calculem que durarà fins les 9 de la tarda. I, bueno, allà també tindrem un stand amb el nostre merchandising de bosses, samarretes, pulseres... Bueno, fa tants anys ja que sí. Anem ampliant la col·lecció, però...
Si voleu entrar per veure una miqueta més d'informació, podeu seguir-nos a la nostra pàgina d'Instagram, que és ohana_dentistes. Allà estem penjant quasi cada dia, ens estem fent vídeos explicant una miqueta com anirà tot el concert.
I allà també
tenen
el link,
sí, el link per poder comprar les entrades.
De les entrades com de la
pàgina web. Es poden comprar a través de la web o a través
d'Instagram? Exacte, tenim un link d'una web, diguéssim, ja de només d'entrades.
Val. I els grups que venen a participar?
Sí.
Qui són?
Mira, començarem escoltant el Bempo, una música molt animada. Després sí, vindrà el Sergi Estella, ja podem dir que és un amic perquè porta molts anys col·laborant amb nosaltres.
Però d'on són?
Sergi Estella és de Rubí, el Bempo
és de Barcelona, que és company meu de professió. Sí.
També escoltarem el Guillem Bautista, que també ens està ajudant moltíssim a l'organització d'aquest concert, que és de Badalona. Després ve el Julen, que el Julen també, bueno, tenim una sorpresa
d'ell,
que ens està preparant ell, que podreu escoltar aquest diumenge si veniu al concert, que és de Barcelona. I també tenim Gospel Beat, que és d'aquí Sant Cugat, tot el grup de gospel d'aquí de Sant Cugat, que serà un final de concert molt emotiu.
Sí, de pell de gallina, jo crec. Sí.
Molt bé, doncs la cita serà diumenge, aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, a la sala El Siglo Mercantil, que no és la primera vegada que col·labora amb vosaltres, és a dir, que feu aquest concert aquí a Sant Cugat, i us agraïm moltíssim la visita a totes i
nosaltres,
a vosaltres.
Sí,
moltes gràcies a vosaltres.
Podeu expandir
per donar-nos veu. Sí.
Que vagi molt bé el concert i que vagi molt bé la pròxima visita a Uganda.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Del patrimoni. Aquest podcast és una producció de Ràdio Sabadell.
Recuperades diverses partitures del compositor Jean Rebeu, alter ego del sabadellenc Joan Gorina Sanz, i que des de Ràdio Sabadell el Pau Durant ha volgut conèixer i saber també quan es podran escoltar en directe. Ho fem en aquesta producció de l'emissora municipal.
Primer vull saludar els nostres convidats d'avui pel Club Blanc, que són la Yayoi Kawashima, benvinguda.
Hola, bon
dia. I el Joan Llong, que és el president de l'Acadèmia de Belles Arts. Benvingut, Joan.
Molt bon dia.
La Yayoi és la programadora dels concerts. I aquest concert té un component molt especial, perquè, de fet, entre els implicats hi ha una relació familiar molt important.
Sí.
És així, oi?
Sí, de fet, el compositor de diverses peces que s'interpretaran va ser un dels meus besavis, que era un senyor que es deia Joan Gorina Sanz i que es feia dir Jean Rebeu, Joan Somiador, com a pseudònim en el món de la música.
I com hi veu arribar, això, d'establir tot aquest lligam de dir, ostres, però si és quatre generacions per sobre teu, Joan?
No, jo sempre n'havia sentit a parlar molt. De fet, va morir, no el vaig conèixer, perquè va morir poc abans de que naixés jo, però a casa sempre era el pare de la meva àvia materna i era una persona peculiar i n'havia sentit a parlar. Sabia que li agradava molt la música, que tocava molt bé el piano, que havia fet algunes composicions, en teníem algunes separades, o sigui, amb fulls separats, però fa un relativament poc, un any enrere o així, amb un bagul d'aquells que estava guardat per casa i que no miràvem què hi havia dintre, vam trobar el llibret amb 10 composicions seves, que estaven editades i publicades i que es venien en el seu moment per 10 pessetes, que estem parlant dels anys 20, els anys 20, que es deia Col·lecció Rocabruna. Rocabruna era la seva finca que tenia en la comarca d'Osona, i arrel d'això, jo com no hi entenc de música, m'agrada la música, però no sóc un professional de la música com és Yayoi, vaig pensar, no sé això si té algun valor, alguna qualitat, i el primer que vaig fer va ser facilitar-li aquestes partitures. No sé si m'allargo molt.
Per favor, t'estem escoltant amb molta atenció.
Aquestes partitures li vaig donar al gran compositor sabadellenc, Benet Casablanques, que és amic meu, i li vaig dir, Benet, mira, he trobat això, aquest era un besavi meu, sé que li agradava molt la música, que tocava molt bé el piano, que fins i tot va composar, però no sé si això té qualitat o no, si això té... Ell s'ho va mirar i em va dir, diu, doncs està força bé, diu, per ser un amateur, perquè ell era un tèxtil, tenia una empresa tèxtil, doncs té nivell, té qualitat i és molt característic d'una determinada de la música, d'una determinada època. De qui creus que pot tenir interès d'escoltar-ho públicament? Diu, i tant, sí, i tant, pot estar bé. I llavors vam fer una primera prova amb, com aquest senyor es deia Gorina, jo vaig convidar a la parentela Gorina, que amb la que tinc relació, que van portar també alguns amics, i vam fer una sessió privada, que era amb una trentena de persones, interpretada pel trio Avec Plaisir, de prova, i va anar molt bé, i a tothom li va agradar molt. I arrel d'això va ser la Yayoi que va dir, escolta, i per què no ho fem un dia com un concert més dels que tenim programats? Dic, ah, jo encantat, si tu creus que pot tenir interès. I d'aquí ve que es faci ara, degut a que doncs, ja ho tenen molt ben assajat, el trio Avec Plaisir, va quedar força bé, hi ha una combinació de, ella ho explicarà molt millor que jo, de 5 peces composades per Joan Gorina, i la resta, 5 més, crec, de músics d'aquella època, músics ja professionals, per veure l'estil de música que es feia en aquella època, estem parlant dic dels anys 30, i que segons el Benet em va dir era una música que sobretot s'utilitzava, clar, no hi havia televisió, no hi havia, bueno, ràdio potser ja n'hi havia, però una mica com a música de fons amb restaurants o amb vetllades, o fins i tot em deien pel·lícules mudes, diu, la música aquesta que s'utilitzava
en
pel·lícules mudes.
D'acompanyament, contemporanis en tot cas del gènere verd, i clar, ja jo, si el Casablanca es va dir que això valia la pena, exactament, endavant amb tot,
sí,
no?
Sí, sí, és que dona el primer cop a les partitures, doncs vam tenir una sorpresa molt agradable, no? Perquè no l'esperàvem, que és una col·lecció titulada pel mateix compositor, que l'encant de les vetlladas íntimes, però en francès, com no sé, no m'atrevo.
Le charme de soirées íntimes.
I són obres molt íntimes i ple d'encants, com unes perles petites. Doncs muntar un programa amb elles, doncs, ha sigut un treball com dissenyar un collar de joies, i ho hem gaudit. I hem escollit 5 peces de la col·lecció perquè sigui encara més adorable. Hem afegit altres pedres precioses, les cançons líriques dels músics de la mateixa època que Joan Gorina, com Gastaldon, Tosti o Franz Real. I Franz Real, per exemple, curiosament, és compositor d'òpera de La viuda alegre, tant coneguda.
Sí.
I tenia només un any de diferència d'edat amb Joan Gorina. Doncs és exactament aquesta època, no? De l'aire i... Sí.
I el trio Brec Presí, recordem que tu ets la violinista,
sí.
Llavors hi ha la Núria Sleiva, que toca el piano,
sí.
I la soprano és la Quimillo.
Sí, exactament. I la Núria, com ella sap composar, doncs ha fet uns retocs perquè quede bé aquestes obres.
Sí. I això serà el divendres dia 12 a l'Acadèmia de Belles Arts,
sí.
A 8:15 del vespre.
Exactament.
Aquest dia és una mica el concert, allò, per ensenyar, no? El que ja pot veure tothom. Però en aquesta prova que veu fer, clar, suposo que deveu tenir moltes sensacions, no, Joan? Els familiars que penses, ostres, aquí hi ha un tema de qualitat musical, però no deixa de ser el besavi, no? El del que venim tots els que estem aquí reunits.
Sí, exactament. Jo en aquell dia no ho faré en el concert perquè segurament no tindria interès pels que no són de la família, però també vaig explicar moltes anècdotes, històries que jo havia sentit a la meva àvia, perquè ja dic que era una persona peculiar, peculiar. Tenia sortides molt originals, és una mica especial, i hi havia anècdotes divertides que vaig explicar en aquell dia, i que molts fins i tot, malgrat ser de la família Gorina, igual no els hi havia arribat com m'havia arribat a mi. I bueno, i ho vam passar molt bé perquè vaig fer aquesta introducció, que el dia del concert serà molt més breu, i després vam fer doncs una trobada, perquè n'hi havia molts d'aquests parents, feia molt temps que no ens vèiem, i va servir doncs per prendre una copa de cava i posar-nos al dia de com estava cadú, del que fèiem.
Home, doncs... Joan, una de curteta sí que ens la podries explicar, no? A veure com era aquest besavi teu.
Una de curteta. Doncs, per exemple, una de curiosa era que... ell va viure molts anys a Sabadell, però després de... crec que les seves filles, va tenir 4 filles, es van anar casant i totes van anar a viure a Barcelona perquè els marits eren d'allà, i ells van anar a viure a Barcelona per estar més a prop de les filles, i quan vivia a Barcelona, ell clar, era molt elegant, venia d'una família tèxtil, ell havia de lluir la roba de Sabadell, els teixits de Sabadell eren de qualitat, i ell vestia molt bé cada dia i tal, i cada dia es canviava el trajo, i a casa seva, a l'armari de casa seva, no tenia cap trajo, tots estaven a la tintoreria. Llavors ell tenia un xòfer que li anava al matí i li deia: senyor Gorina, quin traje es vol posar avui? I ell li deia: doncs mira, aquell gales de color no sé què, me'l portes i tal. I se li emportava el del dia abans a la tintoreria i al cap d'una estona li venia amb el traje nou. Ell es posava el traje nou, es posava un clavell vermell, perquè mai sortia de casa sense un clavell vermell a la solapa, i se'n anava, doncs, o a treballar, o se'n anava a passejar, o se'n anava... això sempre vaig trobar que era bastant curiós, no? I així sempre anava impecable, perquè cada dia li planxaven, li netejaven tots els trajes que es posava.
Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, hi hauria altres coses que explicar. Una altra també curiosa, si et dona temps, si vols.
No. Un minut, no arribaré un minut.
No, és molt... no, abans que d'això el que volia dir és que, atès que hi és segur que a Sabadell hi ha molts gorines que no conec...
Digues, digues.
I que no veig contactar en aquest concert privat que vam fer, doncs jo el que li comentava a la Iaio, i ella hi està d'acord, que ja ho dic aquí, que tots aquells que es diguin Gorina de primer o de segon cognom estan convidats a entrar gratuïtament al concert el dia 12, perquè coneguin també, d'alguna manera, igual són parents, encara que sigui llunyans, que sàpiguen que tenen l'entrada lliure el dia 12 d'abril, divendres a les 7:30, que ens han d'ensenyar el carnet d'identitat de que són Gorina de primer o de segon cognom.
Doncs vinga, va, Gorines, afanyeu-vos, que esteu convidats en aquest concert el dia 12 d'abril a l'Acadèmia de Belles Arts amb les peces de Joan Revert i interpretades pel trio Avec Plagir. Iaioi, Joan, gràcies per venir a explicar-ho a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a tu per donar l'oportunitat de fer-ho.
Hola, sóc el Xavier Hernández i no sóc l'entrenador del Barça, però és que hi ha més gent que té el mateix nom i el mateix cognom, així que ens evitem la broma. I la cançó que m'agradaria demanar és Ataràxia, que és de La Casa Azul, que és una cançó realment que és molt bonica, que és de pop indie i que parla sobre amor i llibertat. Vinga, salutacions.
En la tarde que era ya, hay que ver cómo trepa la hiedra. Poder intentar contenerla antes de abrir. Quisiera poder hablar. Estas horas el miedo no me deja ni respirar. Expandirme dentro de ti es lo poco que puede hacerme revivir. No quiero nada más. Haces que el tiempo se detenga y se quede todo en blanco y ya no piense en nada, nada más. Tú ves una luz en mí que nadie vio jamás. Tú consigues redimir mi poca voluntad. Tú entras de lleno mi organismo inyectando mi ataraxia. Ya no siento nada, 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 nada más. Qué poca capacidad de tener el control de mi vida, de vencer esta eterna desidia e ineptitud.
enfada a base de esquivar. La verdad que me desprotegía y exponía mis sombras, mi falta de actitud. Yo de menos poder hablar. Estas horas el miedo no me deja ni respirar. Expandirme dentro de ti es lo poco que puede hacerme revivir. No quiero nada más. Flujo neuronal tú. Haces que el tiempo se detenga y se quede todo en blanco y ya no piense nada, nada más. Tú ves una luz en mí que nadie vio jamás. Tú consigues redimir mi poca voluntad. Tú entras de lleno en mi organismo inyectando mi ataraxia. Ya no siento nada, no lo robo, no olvides. Qué poca capacidad de tener el control de mi vida.
Toca tancar el programa d'avui i ho fem en Pàgina Cultural i concretament Cultura Popular. Marxem cap al Prat de Llobregat perquè la colla bastonera d'aquest municipi es prepara per a la celebració del 8è aniversari. Serà amb una cercavila amb balls pel nucli antic. El Prat Ràdio, Isa Gonzalo, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Així és una de les colles de cultura popular del municipi que ja ultima els darrers detalls per a aquest aniversari. Helena Sanfeliu i Albert García, com esteu?
Doncs bé, aquí estem.
Encara heu de tancar moltes coses per celebrar aquest aniversari, com es mereix.
Preparar els recordatoris.
Assajos.
Assajos que hem de fer nosaltres també per quadrar les posicions i tot això. Sí, sí.
Però és un moment maco, també.
És molt guai.
Albert, ganes. Tu que vas estar des dels inicis de la colla bastonera, recordem una mica com va ser tot plegat, perquè, clar, aquests aniversaris, no és que sigui rodó, però 8 anys ja significa una consolidació important a la ciutat.
Sí, sí, bueno, 8 anys i vivint una pandèmia pel mig.
És veritat.
Que no ens en oblidem, que també...
Això afectó. Va ser terrible. Moltes colles s'han quedat pel camí. No del Prat, pròpiament, però aquí que tenim un espai de cultura popular catalana, és veritat que moltes ho van patir.
I ens va costar arrencar, després, jo penso. O sigui, jo era dels que pensava que no. Després tiraremos.
Va ser un sotrac important.
Sortirem corrents, no? Però no, sí que és veritat que va costar com arrencar. I sí, jo porto des dels inicis i pues, hem tingut moments de tot. De mucha gente, de menos gente, de... I ara, aquesta època, pues, a l'hivern, normalment sí que hibernamos un poco, ¿no? Como los osos.
Però bueno, també deixeu que tothom pugui hibernar, que és el vostre descans, no? Mental, també.
I això, no sé...
Com va sorgir la colla bastonera?
Això, pues, la colla bastonera va sorgir d'un interès d'un grup de gent que tenia ganes de ballar bastons i ens vam juntar un dia a casa d'algú i fue, bueno, pues que venga, que va. I vam començar allà a pensar noms, a pensar colors, a pensar... Bueno, a fer els estatuts, la documentació per tenir un NIF i tot això, que poco se habla del marrón de crear una entitat.
Sí. Ara hi haurà una oficina, sí, perquè bueno. És veritat que és una moguda important, eh?
No, ja amb la subvenció, també ja... Però... I això, i va ser així. I vam començar, doncs, amb un Sant Jordi vam muntar una paradeta perquè la gent votés el nom i per això sempre l'aniversari cau cap a l'abril, el que passa que segons com caigui Sant Jordi, doncs ho movem abans o després, ja, perquè ha sigut el 26 d'abril, ha sigut el 13, ha sigut el 18, vull dir que en el mes d'abril sempre.
Molt bé. D'aquells inicis, és veritat que doncs, heu passat per diferents moments,
sí,
no?
Sí, sí.
Ara mateix, com esteu després de, també de 4 anys de postpandèmia? En quin punt us trobeu, la Colla Bastonera?
Bueno, va entrar un grup de gent nova, aquí tenim l'Helena.
Sí, sí, vull dir, jo ara mateix crec que estem en un moment d'auge, la colla. Vull dir, som moltes persones, a més, molt joves, nous, amb moltes ganes. Vull dir, jo crec que estem en un moment molt alt, la colla. Sí.
Tu, Helena, què és el que et va portar a apuntar-te o a conèixer-los, a apropar-te a fer ball de bastons? Perquè al final és una cosa que no sé si entre les teves amistats és una cosa molt comuna.
Pues realment va ser per amistats, perquè jo tenia una amiga que, bueno, l'Anna López, que estava a bastons, i d'això que els veus de festa i dius, uah, que guai, plan, a més m'interessa molt el món de la cultura i va ser la colla en la que més vaig veure que encaixava jo.
O sigui, més o menys vas dir, mira, jo també puc sumar, no? I és veritat que vosaltres sempre esteu bastant oberts a que la gent s'assumi.
Sí. I a més, nosaltres, jo ho visc així, però la colla bastonera som una colla molt petita, en realitat. O sigui, no som com una colla de gegants, una colla de diables, no? Que són 50 i pico persones, o 80, o incluso 200 socios. Clar, nosaltres som, pues eso, 17, 18, sí, que 20, de gent que està interessada en la colla o que ens ajuda, que ve sempre, però que no forma part de la colla perquè no balla, sinó que ens ve a portar el carro o a aguantar els bastons. O
sempre es necessiten mans.
Claro, sempre. I això som molt poquets, llavors jo ho visc com somos una pequeña família. Aquest fin de passat hem marxat de cap de setmana tots junts.
Oi, heu fet una convivència prèvia a l'aniversari.
Sí, he fet per preparar el timing del dia, l'ordre del cercavila, tot això. I ha sigut molt guai, ha sigut això, doncs, estàs en casa. Quan estàs amb la colla bastonera, per mi és estar a casa.
Què és el que t'ha costat més, Helena? Perquè no sé si és fàcil ballar bastons. Des de fora es veu molt complicat.
Pues
s'ha de coordinar molt bé. Aneu, clar, a la que una es despista, va tot el grup, no?
Es nota, Jo pensava que deia, vull dir, sí que es veia complicat, però dic, no serà per tant. Mora meva, a més, en la quantitat de balls que hi ha, ni les cançons i tal. Jo, quan fem un bolo, dic, se m'han oblidat totes els balls, se m'han oblidat tots.
I aquesta part de nervis previs, no?
Totalment.
Bueno, això hi ha algun dit com capsulitis també,
sí,
que sempre, eh?
Clar.
Perquè, a veure, pues, el riesgo està ahí, que juga con fuego, se quema.
Totalment.
Com va el tema dels assajos? Ara mateix, no sé si esteu sortint també d'aquest hivern i comenceu a assajar més a tope.
Doncs ara sí, hem començat ara fa un mes o així i això, ara estem assajant aquestes setmanes, hem fet un assaig o dos per setmana, pues, previs a l'aniversari, i clar, ara ja estamos en el Prat, llega el mes de mayo i ja és Pratifo, que no sé què, a Sant Pere i Sant Pau...
Agafeu l'agenda i teniu tots els dies de setmana.
Per això hivernem també a l'hivern, perquè després arriba la primavera i és actos cada dues setmanes i tampoc... Llavors, pues, aprofitem aquests mesos i fem assajos dobles o assajem dos cops per setmana en comptes d'un. I això. I assajem al casal. Normalment, ara estem fent els dilluns i algun dijous com a extra.
Esteu oberts a que es
pugui sumar gent? Sí, sí, tant.
Sempre.
Sempre. Som una colla que sempre estem oberts a que vingui tothom qui vulgui provar.
Quants balls teniu ara mateix? Com feu també això del repertori?
Doncs mira, ara mateix jo crec que comptem amb un repertori d'uns 7-8, 9 balls, i estem preparant de nous, que crec que estrenarem un aquest dissabte, també, de nou.
Sí, molt xulo.
Sí, i res, llavors, doncs, depèn, o sigui, ara vam fer una assemblea i vam estar mirant diferents balls de bastons de diferents colles, i vam decidir els que més ens agradaven, i hem parlat amb aquestes colles, doncs, perquè ens els ensenyin, o per si els podem ballar. Mm-hmm. Perquè hi ha colles que tenen balls propis que no els cedeixen i només els ballen ells com a colla i no els pot ballar ningú més. I això que ha fet ens va passar una vegada amb la colla del Clot, que vam agafar un ball i el vam ballar nosaltres pel nostre compte sense preguntar-los, i vam coincidir amb una trobada i va ser com un «Hala, aquest ball l'hem fet nosaltres, els l'hem inventat nosaltres». I va com un «Ui, vaya». I diu «No, però és superguai, és endavant, balleu-lo».
Clar.
Però clar, fa com «Ui, vale, clar, hem de demanar permís, no?». Mm-hmm.
Clar, és veritat que potser amb el ball no ho tenim com potser amb les cançons, no? Amb
clar,
tot plegat.
Diferent és, si és popular, moment... si és popular i tradicional, normalment és com...
És lliure.
Ha prescrito ya los derechos de ese baile y es público y de uso público para todo el mundo. Però hi ha balls que són de nova creació, que els va creant les colles, Llavors se'ls ha de demanar permís si es pot ballar o no.
Teniu també de nova creació, vosaltres?
Sí, nosaltres tenim balls que són tradicionals i tenim balls que són de nova creació. Com? O sigui, la gent que ha creat balls que no estan escrits en ningun sumari de cultura popular tradicional catalana, sinó que són balls que s'han creat al 2005. Una colla va decidir crear aquest ball i pues, l'ha obert a les colles bastoneres perquè el pugui ballar.
Clar.
Això també ha fet molta feina a la coordinadora de bastons de Catalunya, que ha fet molt de recull de balls aquests.
Com és la relació amb la coordinadora, per exemple, amb d'altres colles? Perquè bueno, és veritat que, clar, és una mica el paraigües, no?
Sí, bueno, bé, a veure, clar, són moltes colles a Catalunya. Quan es fa trobar nacional són molta gent.
I molt diferents. No?
I molt diferents, i molt variopintos, sí, sí. Perquè, a més, hi ha colles per així més punkis, hi ha colles més tradicionals...
Vosaltres com us definiu? En un intermig?
Com a punkis.
Bastant punkis.
Si no digo esto, me corta la cabeza.
Aquesta part punki, bueno, punki, però...
Punki bien, punki bien.
Sí. Punki tradicional.
En el Lus están muy contentos con nosotros también.
Clar, també formeu part d'aquí de la Federació d'Entitats de Cultura Popular.
Sí, sí.
De fet, us veurem en el vostre aniversari i anem endavant en la resta de coses. Anem amb la vostra celebració, no?, de dissabte. Què ens espera? Què heu preparat?
Pues, bueno, a les 7:30 comença el Cercavirres, que us esperem a tots, perquè home, fem 4 parades per... no sé exactament quines són les parades.
Farem, bueno...
Plaça de la Vila.
És un Cercavirres que s'ha de comprar un tíquet que són 4 cerveses, vale? I farem 4 parades i a cada parada hi haurà una actuació de les colles que venen convidades. I pararem, em sembla que és a la plaça de la Vila, a la Font del Gall,
al Lloro i al Fons.
Al Lloro i al Fons d'en Peixo.
Perfecte. On el podem comprar?
El mateix divendres, el mateix dissabte, abans del Cercavila, hi haurà gent a les 7, hi haurà algú de la colla bastonera per la plaça venent els tíquets, i a les 7:30 apareixerem totes les colles i cap a les 8 arrenquem Cercavila, carrer Major Vall.
Molt bé. Us acompanyen també a d'altres colles que heu liat per aquí per fer gresca, no?
Sí, venen les bastoneres de Sants, que ja fa, és una relació que viene de temps enrere, que ja ens vam portar bé des del principi que vam començar. Ells ja ens van ensenyar alguns balls a l'inici de la colla i sempre ens hem portat molt bé. I ara fa uns anys que no hem pogut anar ni ells venir als aniversaris, però nosaltres sempre intentem anar, però clar, les festes de Sants són a l'agost.
Clar, no esteu
per... Hi ha hagut anys que hem pogut anar, hi ha hagut anys que no hem sigut gens suficient per anar. I aquest any hem pogut convidar-les i han decidit que sí que poden venir i sí que venen. I després també ve la colla de Diables de Sant Antoni i Toca el 2, que és la seva batucada, i perquè som unes colles agermanades, perquè vam venir l'any passat i ens vam portar molt bé i hem decidit que vinguin sempre.
Molt
i som com padrins els uns dels altres.
Llavors faran un petit correfoc o què es farà?
Alguna cosa hi haurà, però...
No molt gran, no?
No molt gran, perquè no podem tampoc fer foc.
Clar. Hi ha convivència quan els bastons amb el foc, o és difícil?
Sí, sí, sí. Nosotros estamos tramando cosas para hacer con fuego, pero tenemos que acabar de estudiar bien cómo
se... Home, és complicat, sí.
És complicat.
Sí, perquè hi ha hagut colles que han fet bastons de foc i tal, i és molt guai, sí. Hi ha un parell de colles, les de Sants van ser unes que estem pendents, però el que passa és que no hem pogut coincidir amb assajos perquè ens ensenyin el ball. Llavors és un ball que es fa amb els bastons, però amb torxes. Amb els bastons, però a les puntes dels bastons portes foc.
Clar, llavors és perillós, també.
Clar.
I això volem fer-ho, però ho hem d'assajar i s'ha d'assajar bé, perquè també és més arriscat. Si et pots picar un dit, si et piques un dit i damunt te'l cremes, apaga i vamonos.
Helena, aquí potser és que tenen més relació amb les entitats de foc, molt bé, però...
Sí, sí, vull dir...
S'ha de preparar molt bé.
Fa respecte, la veritat, aquest ball, però bé. Sí. També amb ganes.
Doncs aquí us ho explicarem de totes formes, tot el que pugui passar. I després d'aquest aniversari del 13 de dissabte, ja teniu un reguitzell de propostes, no? Sí. On us veurem per aquí, pel Prat?
Al Pratifolc anirem, a les festes de Sant Pere i Sant Pau també. No sé què més hi ha així al maig, em sembla. Ferran Puig, potser.
Sí.
sembla que ja no hi ha res més. Eleccions hi haurà al juny.
Però no sortireu, no?
No,
sortirem,
no
sortirem
les eleccions.
De moment no. Doncs la Colla Bastonera del Prat, que recordem també són molt actius a les xarxes socials, que es podeu seguir a l'Instagram i sobretot sumar-vos el dissabte a aquest Cerca Birres amb proposta també d'activitats i de festeta per commemorar junts aquests 8 anys d'existència també i de consolidació, sí, ja a la ciutat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
A tu. Doncs Carme, us recordem que l'aniversari es commemora dissabte a les 8 del vespre. Arrencarà la plaça de la Vila i acabarà al Parc de Fondo d'en Peixo. Us hi esperem.
Doncs amb el bon temps arriben les celebracions, les festes, com es nota, que anem de cara a... Bueno, de fet, amb el canvi d'horari del d'hivern al d'estiu, aquesta llarga estona de llum que hem guanyat, doncs ens convida a fer celebracions i a fer moltes més cosetes. La proposta que ens arribava ara a última hora des del Prat és per aquest cap de setmana, o sigui que ja us la podeu anar apuntant. Demà serà divendres i ja sabeu que fem un repàs de la nostra agenda, de l'agenda del Connectats, amb altres propostes que també podreu anotar-vos. Fins aquí arriba el programa d'avui. Ja sabeu que demà tancarem una nova setmana i ho farem començant a partir de les 4 i 3 minuts fins aleshores. Acabeu de passar molt bona tarda.
L'escriptura i la cultura en general.
Ja pots participar en el concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Si vius, treballes o estudies a Sant Cugat, envia'ns el teu microrelat i podràs aconseguir regals com...
Vals per les llibreries de la ciutat, entrades per al Tibidabo, productes Legami, entrades per al Cosmo Caixa, descomptes en cursos i entrades per a Catalunya en miniatura, entre d'altres experiències culturals.
Pots participar en català, castellà, anglès o francès, en categoria jove o adult. Consulta les bases a cugat.cat. Tens temps per participar fins al 15 d'abril.
El 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia compta amb la col·laboració de...
Ajuntament de Sant Cugat, Catalunya en miniatura, Grup 62, l'Ateneu, Legami, Museu de la Ciència, Cosmo Caixa, Penguin Random House, Poble Espanyol, Sprint Idiomes, Tibidabo, El Celler de Llibres, La Salvatge Llibres, Llibreria Paideia i Pati de Llibres.
Embarca ja el vol de la cultura amb el 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Hola, buenos días. Somos el programa Partú
de Taller Janio de Moragas.
La
Radio San Cugat.
Buenos días, yo soy Rosa.
Yo soy Alba.
Ana.
Yo soy Adriana.
Javi.
Lalo.
Muy bien, chicos. Pues venga, adelante, Adriana, con nuestra primera sección.
Es por tu casa arriba.
Una competición de fútbol inclusiva formada por personas con diversidad funcional de varias entidades.
El reciclaje es vital para conservar nuestro planeta.
Per tu, a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat, amb el taller Jeroni de Moragues.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant